Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. Setmana mogudeta a nivell polític. La retirada de les euroordres de detenció de Puigdemont i la resta de consellers a l'exili ha estat l'últim episodi del procés. La justícia europea li ha dit a Llarena que la rebel·lió només la veu ell i que si vol Puigdemont només el podrà jutjar per malversació. És així que el jutge, tot enfadat, ha decidit retirar les ordres de detenció i, per tant, Puigdemont, Serret, Comín, Puig, Ponsatí, Marta Rovira i Anna Gabriel poden campar lliurement pel món excepte tornar a casa. Mentrestant, aquí, els que van decidir no marxar continuen tancats i és igual que el fiscal sigui del PP o del PSOE. Són uns rebels que van fer un cop d'estat. Entenguis la ironia. En l'informatiu d'avui escoltarem l'entrevista sencera que van fer al periodista i escriptor Vicent Partal, que la setmana passada va venir a Falset a presentar el seu llibre Nou homenatge a Catalunya, i en el que parla del procés que ens ha portat fins aquí. En l'entrevista parlarem dels presos, dels exiliats, dels papers dels governs català i espanyol o del poder que la gent ha tingut en el procés cap a la independència. Un informatiu en el que també ens farem ressò de les paraules del president del Consell Comarcal, Jordi Sabater, sobre la polèmica sobre el transvasament del riu Siurana. Així mateix també us explicarem que el Parc Natural del Montsant promou la recuperació de diverses varietats hortícoles autòctones del Priorat i que durant aquest estiu i tardor es podrà veure a diversos pobles de la comarca l'exposició Vinyetes, història del còmic en català, de la mà del Consorci de Normalització Lingüística i del Servei de Català del Priorat. Acabarem l'informatiu amb la predicció meteorològica de l'Enric Massip. Comencem! Com us dèiem, el periodista Vicent Partal va presentar el passat divendres a Falset el seu llibre Nou homenatge a Catalunya. De la mà de Reus Digital i l'Ajuntament de Falset, la presentació va tenir lloc al Teatre L'Artesana i va servir per reflexionar i conversar amb l'autor al voltant de la situació política catalana i de tot el que ha passat des del referèndum de l'1 d'octubre fins ara. A Ràdio Falset vam aprofitar per xerrar una estona amb ell i intentar aclarir quina és la seva visió sobre la situació política actual. Us deixem, doncs, amb l'entrevista. Darrerament, als últims mesos, ha sortit el llibre Nou homenatge a Catalunya. D'on surt la idea d'escriure aquest llibre?
Bé, era quan era obvi segur que anaven a passar coses durant la tardor de l'any passat, que va acabar amb la proclamació de la independència i després el 155. Jo vaig pensar que tenia sentit, que podria tenir sentit fer un llibre explicant les coses que anaven a passar, però també que aprofitar l'ocasió per explicar una miqueta com és que ha passat tot això que ha passat els últims 10 anys, no? I aleshores vaig començar a escriure a l'estiu, abans de que passaren els fets de la tardor, una part, la part més, diguem, teòrica o més d'anàlisi, i després la crònica de totes aquestes coses tantíssimes que van passar el mes d'octubre, entre octubre i desembre, o entre setembre i desembre, doncs això sí que ho vaig escriure ja per Cap d'Any.
Sí, de fet, el llibre aporta informacions que fins que no es va publicar no eren conegudes. Això encara li dona un punt més d'atractiu al llibre, perquè entendre què va passar el mes d'octubre.
Sí, que no és senzill, eh? Vull dir, realment el mes d'octubre tot el que va passar, teniu en compte que entre el 20 de desembre, que és l'inici del cop d'estat, i el 27 d'octubre, que és la proclamació de la independència, només passen 5 setmanes. Sembla que el món s'acaba pel camí, però en realitat només van passar 5 setmanes, no? I clar, són 5 setmanes plenes d'esdeveniments, plenes de detalls petits que tenen molta significació, coses menudes que signifiquen molt, i el que he intentat un poc és posar un cert ordre en tot plegat, intentar treure una fotografia que com a mínim s'entenga grosso modo el que va passar.
El títol del llibre està inspirat en el llibre de George Orwell, Homenatge a Catalunya. Per quin motiu?
Bueno, en primer lloc perquè ara fa 80 anys de la publicació original en anglès de Homenatge a Catalunya. Jo sempre he pensat que és un llibre fonamental. La gent ho aprecia, que és un llibre fonamental en termes polítics, però jo el reivindico també com un llibre periodístic fonamental. I sobretot perquè n'hi ha un parell d'elements que jo crec que són iguals en l'època de la República de Macià que en l'època de la República actual, no? Per una banda, que Catalunya tria un camí que ningú més segueix, un camí innovador, per una altra banda, que el país no espera la revolució per fer la revolució, no? I crec que són dos elements que lliguen perfectament les dues situacions. I mira, em venia molt de gust fer-li un homenatge a Orwell, i em va semblar que tenia un punt de tenir un punt bonic, no? Reivindicat. De fet, m'emociona molt que n'hi ha gent que em diu que després d'haver llegit este s'ha comprat el d'Orwell, i això és el millor que podia passar.
Precisament un dels aspectes que més destaca del procés actual és la implicació i la voluntat de la gent d'espenyer cap a la República Catalana.
Bueno, això és la clau de tot. És la població la que dirigeix el procés. Els polítics el que fan és anar a remolc i intentar traduir en termes jurídics, sobretot, això que la població està reclamant, no? Aquesta és la gran força, i ho ha estat sempre, eh? Vull dir, des de l'inici, el que ha fet moure els polítics en la direcció adequada ha estat la reacció popular una vegada i una altra, i ara tornarà a passar. Anem cap a una nova tardor calenta i tornarà a passar, que serà la població qui dirigirà el procés.
L'1 d'octubre precisament se va poder celebrar gràcies a que la gent va estar defensant els col·legis, enfrontant, fent de mur humà davant de la policia. És això que tu deies ara, gràcies a la gent vam poder votar el dia 1 d'octubre.
Bueno, l'1 d'octubre és una data fundacional, no? Jo crec que ningú que hagi viscut l'1 d'octubre tornarà a ser igual. Jo dic que l'1 d'octubre provoca un trencament sentimental amb Espanya, que és més fort encara que un trencament polític, no? N'hi ha tota una part de la població catalana que ja no vol saber-ne res, perquè les imatges, el que va passar, el que s'hi va viure, va ser tan fort que provoca una desconnexió sentimental profundíssima que no té solució ja, no? Tots hi van contribuir, evidentment. Els partits polítics van fer córrer les urnes, la Guàrdia Civil va contribuir, no deixant-ne passar ni una, els partits, el govern, tothom va contribuir, però és obvi que qui va fer l'1 d'octubre va ser la gent. La gent va tindre un comportament... Jo crec que la paraula heroic no s'ha de fer servir massa sovint, però l'1 d'octubre va tenir un comportament heroic sense cap mena de dubtes, i va derrotar completament a l'estat espanyol en una mostra d'organització popular com molt poques han vist a Europa.
Val, han passat 9 mesos des del referèndum. Com valora tot el que ha passat des de llavors fins ara, que han passat moltes, moltes, moltíssimes coses?
Bueno, el problema principal que tenim és que passen tantes coses, cada dia passa una cosa nova que arriba a un punt que és esgotador, no? I faig broma sobre això, però sí que és veritat, no? Que constantment estem tenint canvis radicals. Jo crec que n'hi ha, si haguera de resumir en una sola frase, és: no ens han derrotat. I això, que pot sonar a poc, és molt, perquè pocs països del món haurien aguantat un cop d'estat com el que l'estat espanyol ha infringit a Catalunya. I aquest país ho ha aguantat tot. Ens hem equivocat en moltes coses, hem fet mal moltes coses, d'acord, però ho hem aguantat, i no només ho hem aguantat, sinó que estem en disposició de tancar el cercle, de fer efectiva la república que ja està proclamada, no? I jo crec que això la gent li ha de donar el mèrit. A mi em fa la sensació de que la gent del Principat és una miqueta massa autocrítica amb ella mateixa, i li costa molt reconèixer les coses que fa bé, i se n'han fet moltes de bé, però molt ben fetes.
Sí, però tot i així tenim presos polítics, i pot ser que això també influeixi una mica en l'estat d'ànim de la població.
Sí, però precisament els presos polítics i els exiliats són la demostració de que estem disposats a qualsevol cosa, és a dir, és al revés, no? Jo crec de tota manera que tot això amb la sentència de l'acord a Alemanya pega un gir molt important, no? Ja veurem cap on porta això que diem, no? Cada dia passen coses i més val no pronunciar-se sobre el que puga passar demà passat, però evidentment aquí n'hi ha un gir radical, és a dir, Europa li està dient a Espanya: no, per este camí de violència i de repressió no es pot transitar, no? I això posa la pilota en el bàndol del govern espanyol. Ara haurà de ser el govern espanyol el que diga què pensa fer, no? Perquè el que està clar és que si continuen amb el judici, això no quedarà així com així.
I què faran ara? Què farà ara el jutge Llarena? Retirarà l'euroordre? No la retirarà? Continuaran endavant?
Bueno, el jutge Llarena ja té poc a fer perquè la instrucció està tancada. Lo de la retirada de l'euroordre no està clar. Jo estic parlant amb abogats i n'hi ha una certa discrepància, no? No està clar ni tan sols si la pot retirar ja una volta ha estat emesa la interlocutòria per part del tribunal alemany, no? Per tant, ja veurem què passa per ahir. Jo crec que de tota manera la pilota ara aquí la té realment és Pedro Sánchez. Pedro Sánchez és qui ha de decidir si la nova fiscal general retira els càrrecs i posa en llibertat els presos, que seria lo raonable. Casos extrems, els dos Jordis i Carme Forcadell, només estan acusats de rebel·lió. Si el tribunal alemany ja ha dit que no n'hi ha rebel·lió, que caram fan en presó. El cas més extrem, no? Evidentment tots els altres també haurien d'eixir, però en aquest cas és escandalós. Clar, què farà la fiscal general de l'Estat? Arribarem al mes de novembre amb el president Puigdemont en llibertat i el vicepresident Junqueras acusant-lo per una pena de 30 anys? Com es menja això, no? I això és responsabilitat directa del senyor Pedro Sánchez i a seguir qui té que dir què vol fer en això. Jo crec que ara la pilota està al seu costat.
Aquesta setmana hi ha hagut la reunió entre Pedro Sánchez i Quim Torra. S'està buscant una mica la distensió i l'acostament entre el govern català i el govern de Madrid?
Bueno, jo crec que n'hi ha una cosa que és molt clara. Això és un problema polític. I els problemes polítics es resolen fent política. Això és la cosa que sempre el sobiranisme ha dit i que el govern espanyol, especialment el senyor Mariano Rajoy, mai havia entès. Si ara n'hi ha un president del govern espanyol que diu això és un problema polític que s'ha de resoldre de forma política, benvingut al club. Ara això s'ha de transformar en fets. Jo crec que el president Torra va ser molt explícit. Escolta, si això és un problema polític que s'ha de resoldre políticament, ha d'haver un referèndum d'autodeterminació acordat i implementar les conseqüències del resultat del referèndum. Si el senyor Sánchez està disposat a fer això, doncs escolta, magnífic, ja està, ja estem al cap del carrer, no? Si no està disposat a fer això, què hem après els catalans? Que la unilateralitat fa moure les coses i per tant doncs tornem a la unilateralitat i ja està.
Pedro Sánchez ja ha dit que el referèndum, el dret a l'autodeterminació no està a la Constitució espanyola. Què creu que passarà a partir d'ara? Sincerament.
Bueno, ho ha dit, a veure, quan tu negocies has de generar, és una negociació, una espècie de coreografia. I igual que en la música les cançons solen començar suaus i acabar fortes, així també, no? Ningú podia esperar que Pedro Sánchez el primer dia diguera sí, Catalunya és una nació, té dret a l'autodeterminació i tal. Jo crec que n'hi ha un període prudencial que se li ha de deixar. Si al setembre o a l'octubre ell ve a Barcelona a una segona reunió amb el president Torra, però bueno, serà el moment que haurà de venir amb un pla. Escolta, jo vull fer això i ja parlarem quan sapiguem quin pla té. El que no pot passar, i perquè jo això ja ho he après, és estar-se 8 anys esperant a que diguin alguna cosa, no? Precisament el que els fets de l'octubre han demostrat és que només quan hi ha una actuació unilateral i es tira endavant amb fermesa, Espanya es mou. Si no, Espanya no té cap al·licient per moure's. Per tant, ara que ja sabem la recepta, és qüestió d'implementar-la tantes voltes com sigui necessari.
Serà necessari que la gent continuï mobilitzada. Creu que hi ha cansament també entre la població?
Jo no el detecte, sincerament. Jo no veig cansament. Veig un cert desconcert perquè venim d'una època, diguem-ho així, que tenia ordres molt contundents, hi havia un full de ruta, hi havia tota una parafernàlia que feia que la gent doncs tinguera clar o visibilitzara molt fàcilment quin pas anava darrere de cada pas. Ara jo crec que estem en una altra fase en la qual no es tracta tant de fer un full de ruta com d'estar amatent a les oportunitats, i jo sincerament no detecte desmobilització, no la veig per enlloc. Veig un poc de desconcert perquè el canvi és molt evident, no? Però desmobilització no en veig.
Fa una estona m'ha dit que mos espera una tardor calenta. Per què ho ha dit això?
No, home, és una obvietat. És a dir, En principi n'hi ha dos fets molt substancials, n'hi ha un fet molt substancial com cada any, que és l'11 de setembre, que demostra que la majoria social del país està a favor d'implementar la república i lluitar per la independència. Molt probablement passaran coses al voltant de l'1 d'octubre, no sabem què, però coses passaran. Però n'hi ha dos dates que són claríssimes. Una és l'inici del judici i l'altra les eleccions municipals ja al mes de maig, per tant ja més enllà de la tardor, no? És obvi que les eleccions municipals poden ser un 14 d'abril, això no hi ha ningú que pugui negar-ho. I un altre, i respecte al judici, tornem on érem, és a dir, si els tribunals europeus diuen no n'hi ha delicte de rebel·lió ni de sedició, i Espanya s'empenya en xutxar pel delicte de rebel·lió i de sumis i de sedició als presos polítics, és obvi que aquest país això no tolerarà. Exactament què passarà? No ho sé, ja veurem, ja ens ho trobarem, però és evident que aquest país no ho tolerarà. Aquí no ens anem a quedar de braços creuats mentre condenen a 30 anys de presó al vicepresident Junqueras, a la presidenta Forcadell o al conseller Turull i Rull. Això és obvi, o als Jordis, això és evident, aquí això no passarà. I per tant, sapiguent a més tot el que s'ha pres durant l'octubre i sapiguent la capacitat que té el govern de trencar el xoc espanyol amb decisions unilaterals, doncs és obvi que ens espera una tardor molt calenta, segurament més calenta i tot que la que acabem de passar.
Bé, doncs moltes gràcies, Vicent Partal, gràcies per la seva atenció i les declaracions a Ràdio Falset.
Gràcies a vosaltres.
El president del Consell Comarcal del Priorat, Jordi Sabater, va afirmar que el Consell jugarà fort en la defensa del riu Siurana, però sempre amb informació jurídica damunt de la taula. En una entrevista al lloc web de la institució, Sabater explica que el Consell ja ha rebut un informe jurídic en el que s'exploren diverses vies legals a l'hora de fer front al transvasament de l'aigua del Siurana. Segons Sabater, el Consell anirà a totes i ja estan estudiant amb els portaveus dels grups polítics quin camí agafar. En el mateix sentit, Sabater explica que els darrers mesos han volgut ser prudents a l'hora de fer declaracions públiques, ja que no volen promoure controvèrsies territorials i polítiques, sinó buscar solucions i aconseguir revertir l'actual situació, que, segons diu, és manifestament injusta pel Priorat. En l'entrevista, Sabater també destaca la complexitat del problema, del que diu que és una qüestió comarcal, ja que afecta tots els pobles de la conca del Siurana. Segons el president del Consell Comarcal del Priorat, són uns quants els municipis que tenen mancança d'aigua. Els aqüífers cada vegada estan més secs i en aquest context no poden entendre que el 90% de l'aigua de l'embassament de Siurana segueixi marxant cap a Riudecanyes. I com ja us vam avançar fa uns mesos, Roser Vernet ha estat distingida amb la Creu de Sant Jordi pel govern de la Generalitat. Segons el govern, la distinció es deu a la seva tasca com a directora del Centre Quim Soler, des d'on treballa per preservar l'obra i la memòria d'aquest reconegut escriptor. Alhora hi desenvolupa projectes culturals que relacionen els mons de la literatura i del vi en un sentit ampli i amb la voluntat de vertebrar singularment el patrimoni cultural del territori. El Parc Natural del Montsant promou la recuperació de varietats hortícoles tradicionals en el marc del projecte Biodiversitat Cultivada, que impulsa el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. En aquest sentit, ha identificat una trentena de varietats tradicionals que es troben fora de mercat, a partir d'un treball de camp que ha inclòs entrevistes amb agricultors de la zona que conservaven algunes llavors. Entre aquestes es troben el tomàquet de pebrot i la fava de la Reina Mora de la Vilella Baixa, l'enciamet de sucre i la carabassa de violí de la Bisbal de Falset, el fesol del Carall de Poboleda, la safranòria roja i l'enciam de carxofeta de Cabassers. Són pocs pagesos, alguns de més de 90 anys, els que han conservat aquestes varietats. Ara, el projecte pretén facilitar el traspàs generacional per no perdre sabors únics associats a aquestes varietats no comercials. Un cop localitzades, amb el suport de la Fundació Miquel Agustí, s'està duent a terme la caracterització genètica de les llavors i la seva plantació controlada amb l'objectiu de multiplicar les existències i disposar d'un reservori de llavors tradicionals suficient per reintroduir-les als camps de conreu del Priorat i el Montsant. Les llavors multiplicades s'emmagatzemaran al banc de germoplasma de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, en unes condicions de temperatura i humitat adients per garantir-ne la conservació a llarg termini. L'objectiu de tot plegat és distribuir-les entre agricultors i productors de la zona per tal que siguin reintroduïdes i aprofitar el valor afegit d'aquests cultius tradicionals locals per a la dinamització econòmica del territori. Diversos pobles del Priorat acolliran els propers mesos l'exposició Vinyetes, història del còmic en català. Aquesta exposició, que cedeix gratuïtament el Centre de Normalització Lingüística de l'àrea de Reus Miquel Ventura, es podrà visitar del 18 de juliol al 7 d'agost a Ulldemolins, del 29 d'agost al 18 de setembre a Capçanes, del 19 de setembre al 9 d'octubre a l'Institut Priorat de Falset i finalment del 21 de novembre a l'11 de desembre a l'Institut Montsant de Cornudella. Vinyetes, història del còmic en català, és una exposició divulgativa i sintètica que fa un breu recorregut per la història del còmic en català, mostra els lligams amb les diferents escoles i posa de manifest la importància del nou art en la societat contemporània. L'objectiu final és fer visibles la presència del català en aquest àmbit i fomentar el consum cultural en català. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana caracteritzada per una situació estiuenca en temperatures pròpies d'aquesta època de l'any, sense calors excepcionals, però sí força calor. Tot això ha estat acompanyat també amb una certa inestabilitat que ha deixat algunes precipitacions de poca importància i una situació que en aquest cap de setmana es presenta també amb certa inestabilitat. Avui han començat a baixar les temperatures i avui dissabte tindrem encara uns moments d'inestabilitat que pot provocar algunes tempestes distribuïdes de forma irregular i en quantitats de precipitació també irregulars encara que de no massa importància. Pel demà diumenge i el dilluns tindrem un ambient més fresc, sense alteracions i amb unes temperatures, com dèiem, molt més agradables que els dies anteriors. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1959, una gran tempesta afectava Madrid que va provocar que en pocs minuts caiguessin 90 litres per metre quadrat.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Una setmana més, gràcies per la seva atenció. Que vagi bé!